Arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Agost és un mes que molts aprofitau o aprofitant per fer un viatge. Qui sap si ara connectau amb IB3 Ràdio des de fora de les Illes Balears? Ens agrada la idea, també perquè els viatges són experiències que solen quedar en la memòria. Quina ens proposaran Napat Aguiló, actriu, Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí, exolímpic, Nati Sánchez, historiadora i egiptòloga, Cati Llodrà, psicòloga, caminant, Josep Lluís Pol, divulgador, professor de matemàtiques, jubilat? Deixeu-vos dur per la conversa i parau l'orella i la imaginació.
Hi ha mil històries en els teus ulls, van fent camins desconeguts, reunint memòries que t'han romput, vas dissenyant un nou futur. Plena d'eufòria, te deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest timbons. Sincertesa amb dues vides s'ha cremat, navegant entre ferides mos trobam. Arrencam amb valentia viatges sense fi, on tot tindrà un nou sentit. I viatjarà.
I viatjarem, que canta Xanguito, mos encanta aquesta cançó, i en Cati Llodrà també, com estàs?
Hola, molt bé, Araceli.
Avui mos toca partir de viatge, però abans d'anar a un lloc físic, que sé que tens un lloc on varen canviar moltes coses, més fred del que estem ara, fa molt més fred del que tenim ara. Ara, una altra vegada, igual que ahir amb Mr. Quilombo, estic escoltant Xanguito, i també podríem xerrar molt d'aquesta lletra i de la teva professió, perquè tu també fas agafar impuls a la gent en la que estàs com a psicòloga, no?
Ja ho provam, ja, d'agafar un impuls i sobretot d'obrir aquest viatge. Nosaltres li deim procés, però és cert que a mi la paraula viatge ja m'agrada, i sobretot quan és un viatge cap a tu mateix.
És que és un viatge. Pensam en viatjar, agafar un avió, un vaixell o un lloc físic, el cotxe, però els viatges també són interiors, no? N'hi ha molts de viatges interiors.
N'hi ha molts de viatges interns, inclús qualcuns que t'atraquen més a tu mateixa i qualcuns que pareix que te fan un poc en fora.
Per anar a un lloc físic, on mos duna Cati Llodrà, psicòloga de viatge, que quin viatge de la teva vida, que sé que n'hi ha més d'un, triaries?
Vinga, anem. Per aquest viatge m'on hem d'anar a un lloc que fa molt de fred. M'on anàvem a Transilvània, a Romania, el gener del 2022.
Sí.
Estàvem a menys 20 graus.
Molt bé, molt bé.
Aquest viatge, a més, el t'explicaria perquè per jo va ser un abans i un després, no només físicament. Jo feia bé, més d'un any que ja estudiava a fons el tema de teràpia a la natura, com acompanyar persones fora de les quatre parets, i un dia me va telefonar la meva mentora, na Natàlia, i me va dir: escolta, això tanmateix tu ho has de viure, però a nivell avançat.
Sí.
Te'n vols anar 10 dies a Romania a format tembes millors? Que jo no sé què se devia pensar que li diria, però va ser un sí, i tant. I llavors ja vaig mirar on anava, no? Ara, de sala, t'imagines? Una mallorquina com jo, preparant una motxilla d'autosuficiència, o sigui, amb tot el que hagués de mester, per travessar muntanyes amb més d'un metre de neu i, com te dic, a 20 graus baix zero. Per jo, repte i el viatge ja havia començat quan
sí,
vaig adaptar de tot això.
Moltes camisetes interiors hagueres ficat dins la maleta.
Vaig aprendre el que era la lana merino.
I què va passar a Romania? Qui eren els millors i com era aquest paisatge tan extrem, amb aquestes temperatures tan extremes, perquè canviessin coses i perquè l'hagis escollit com a viatge?
Idò, en aquest cas, l'organització que ho duia era Outward Bound Romania, que són part d'una associació internacional amb moltíssim anys d'experiència en tot el que és l'aprenentatge experiencial, o sigui, que vas de viure. Jo vaig tornar amb moltíssimes imatges de postal,
sí.
Sé que no s'esborraran, crec que mai. També vaig fer companys de professió que avui ja són amigues i inclouen moltes eines que em play de cara a plantejar reptes, que és com ells fan feina. De fet, jo mateixa vaig tornar coneguent-me d'una altra manera. Recordo especialment pujar a coronat cim de lo que és la muntanya més alta d'aquells Carpats, es Monte Sacamare, i estàvem a 1.700 metres, una cosa així, però en les raquetes de neu, el que estaven trepitjant, nosaltres pensàvem que eren terra. Però no, no eren terra. De fet, anàvem per damunt dels arbustos, de tant que havia nevat. I els arbres mos pareixien baixos, però perquè ja estàvem...
Nosaltres estàvem molt amunt.
Exacte. De fet, tot això no ho vaig saber fins que això era gener i de passada la primavera, amb verdet gel, mos enviaren les fotos de qui on havíem passat. I jo sempre dic que, per tant, això era un viatge que primer vaig viure en el cos, però que després vaig anar componguent i donant-me en compte.
I tot això és una metàfora d'alguna cosa o no hi hem de cercar simbolisme o respostes en el fet de que estiguis caminant molt més amunt, que aquests arbres t'apareixin molt més petits, de que siguis capaç d'arribar al cim?
Primer de tot, jo me vaig quedar en la perspectiva. Tu eres microscòpic allà, que és algo que la natura ja t'ho fa sentir, no? Te treballes la teva humilitat a força de simplement estar allà. Però, a més, després sí que hi havia moltes eines sobre com plantejar reptes a algú perquè aquests reptes l'ajudin a créixer, no? Que aquest viatge interior t'adugui a tu mateixa i no t'hi facin fora, no? Que a vegades sí que veiem pràctiques una mica fora de lloc o no cobrint tot el que s'ha de cobrir en quant a els riscos, en quant a com conèixer que una persona està preparada per assumir un repte i no plantejant amenaces que puguin fer que les persones col·lapsin després de créixer.
I això, tu com ho vas fent? Com fa teràpia en Acat i Llodrà? Com ets fent teràpia?
Un pot pellassa, el primer.
Sí, sí.
Això el primer, sí. A més, quan estàs a la natura, també hi ha tot un principi de liminalitat que el que fa és que, perquè si tu i jo mos seiem en terra,
sí,
no tindrem una forma correcta de seure en terra. Aleshores, tot això elimina un poc la teràpia com a espai desigual.
Val.
No? I si plou i tu i jo estem fent teràpia, mos banyarem totes dues.
Val.
Aleshores, la figura del terapeuta en aquest sentit ja parteix d'un punt molt més humà, molt més proper, i que en el final de lo que se tracta és de que facilitis que l'altra persona pugui obrir-se. Això és el primer.
Mm.
Evidentment, en l'escolta activa hi feim moltíssima feina, ja ho diguérem, però fins i tot a la natura, allò que pots observar, té molt més que veure en com una persona se mou, respira, interactua amb el que té al voltant, coses que si estàs assegut a un sofà o una butaca, ja costa un poc més de veure. No?
I tot això també te dona pistes, tot aquest llenguatge corporal, perquè ho és, no? Al final és aquest llenguatge corporal, també te dona pistes de com està la persona en la que estàs, de fins a on pots estirar, de si és moment de demanar o no, si és moment de callar.
I tant. I per això també treballem molt quan fem feina en reptes, els que siguin seqüencials. Primer proposes una cosa més petita o una caminada més curta, després allò pot anar creixent, i m'he trobat persones que mai haurien pensat caminar 5 quilòmetres, per exemple, i que realment quan ho descobreixen, com que desbloquegen una part d'elles, en el sentit de que, ostres, no sabia que jo podia fer això. Els nostres límits a vegades també els tenim vits molt més a prop de lo que estan. Mm. I sempre, això sí, procurant una seguretat tant física com psicològica a la muntanya.
Mm.
Important.
I el lloc que tu tries, a què se deu? Perquè tries un lloc per on caminar i no un altre? Si ho tens pensat, si depèn de la persona?
A Mallorca hi ha un aspecte que és la logística, purament, que també tenim altres indrets, però que aquí el que cercam és poder estar el més tranquils possible. Per tant, no me n'aniem a Narbona, és cert, Però espais naturals com el Bot de Bellver, com està a vora de la mà, o totes les serres, les comunes que tenim encara, les terres comunals,
sí, sí,
són llocs ideals per poder-hi fer feina.
Val. I tu fas aquestes teràpies caminant, en contacte amb la natura, però també dins el despatx. Demanes a la persona que triï o tries tu per ell?
És supercuriós, perquè hi ha persones que quan contacten amb jo ja s'han assabentat de la meva manera de fer feina i directament ho fan per aquest motiu. I te diuen a vegades, no, és que jo me plantejava, però no me veig a dins una consulta. O jo he estat amb algun procés psicològic, però m'agobiava molt anar-hi. Aleshores ja contacten amb jo directament amb la demanda oberta. I d'altres persones que sí que una vegada que puc veure la consulta me'n dono compte de que potser estarien obertes o els hi podria interessar, sempre els ho present.
Uh-huh.
No és per tothom, i hi ha persones que realment decideixen que no, però sovint, les que ho proven, hi queden, en el format d'estar a natura.
Uh-huh.
I fins i tot, jo què sé, quan plou, sí, hi ha persones que em diuen, Cati, m'estim més que canviem el dia que no que mos vegem
a de dins.
A de dins,
sí,
exacte.
Sí. Algun viatge previst?
Sí.
El vols compartir?
Sí, i tant. Me'n vaig, de fet, d'aquí molt poquets dies a fer una travessa que tenc molt... pot ser un poc idealitzada, és cert, ja m'ho trobaré, però que és el Tour del Mont Blanc, així que suposa en 10 etapes fent 170 quilòmetres per rodejar el cim del Mont Blanc. Són 3 països i, en aquest cas, en semiautosuficiència. És a dir, dormir en terra sí, però anant rescabalant menjar pel camí.
Ets aventurera.
Són les meves vacances ideals. Sé que físicament tornaré cansada, però això és algo que a mi m'acarreta que les piles.
Físicament és un repte.
És un repte, sí, però, com te dic, un repte assumible.
Molt bé,
cap boja,
molt bé. Bé, tranquils, si pensau telefonant a Cati, lladrà, que no necessàriament vos durà fer cim del Mont Blanc, però ella està preparada per fer-ho, perquè físicament i mentalment hi estàs. Demà mos toca obrir un llibre, el vas pensant?
Pensant.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall.
Sabem que és complicat escollir viatge per una persona com na Pat Aguiló. Com estàs?
Què tal? Bones tardes.
Perquè tu vas fent això, trossets de la teva vida, també amb viatges que
sí,
fas, molt especials.
Sí.
Molt especials i molt viscuts. Na Pat Aguiló és actriu i moltes coses més que ja anem comentant i xerrarem al llarg d'aquesta conversa, conversa polisèmica, podríem dir, perquè és vera que aquí una paraula pot ser molt diferent per cadascuna de les persones que mos acompanyeu. I això, In My Life, deien los Beatles, que hi ha molt de llocs, no?
Sí.
Que els hi toquen escoret. Quin viatge, per quin viatge començaríem que t'hagi tocat a tu escoret?
Jo me va tocar molt escor. L'única vegada que jo he estat a Àfrica, que és Tanzània.
Sí.
M'hi vaig llançar de cap. O sigui, ni provatures amb Egipte, amb Marroc, ni... No, pum, a Tanzània, a la banda esquerra de tot, tocant Uganda... res a veure en Zanzíbar, res a veure en turisme. Només t'he dit que la regió se diu Caguera. O sigui, això és veritat.
Sí.
La regió es diu Caguera. I vaig anar... I tot va néixer d'una serendípia. Mm. Això ja va ser engrescador.
Mira, i si no vareu sentir la xerrada, el trosset d'ahir, d'ahir també, i na Pat mos ha dit que ella està feta de sincronicitats i de serendípies.
Sí.
I quina serendípia, quin descobriment fortuit va ser aquest perquè acabassis a Tanzània?
Mira, una bona amiga me va... conec una amiga seva, que és Nester, me va dir, diu, anam a un aniversari de Nester, vols venir? I jo vaig dir, d'acord. I aleshores, s'amiga...
Un moment, un aniversari...
Aquí,
ah, val, sí, no sí, Tanzània, sí. No,
no,
aquí...
No, no, anam a un aniversari a un bar, sí, sí, i s'amiga de s'amiga de s'amiga era en Amèlia Fornés. Lo conec ja gairebé partint de sa festa, i me diu, hola, què tal? Jo som n'Amèlia, dic, ah, i què tal, i què fas? I me diu, jo som coordinadora dels projectes de sa Fundació Barceló a Àfrica. I jo vaig dir, ostres, que interessant això. I me va dir, sí, t'interessa? Dic, moltíssim. I me diu, tu parles anglès? Dic, sí. I me diu, tu no voldries venir a ensenyar anglès a Àfrica, a Etiòpia o tal? Dic, home, sí, sí, sí. I me diu, bé, ara mateix, diu, però, vull dir, ho dius en sèrio? Jo, sí, 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 jo venc. I me diu, bé, ara mateix estem amb un altre projecte que és una cosa que els hi donem esports i els hi hem d'ensenyar a fer tal. I jo vaig dir, home, jo som filla i net de carnisser. I me diu, ja, però és que això és en 3 setmanes. I jo vaig dir, val, val, val. I, o sigui, vaig arribar a casa nostra i vaig dir, hola, què tal? Me'n vaig a Tanzània. Uh-huh. I, clar, i va ser molt graciós, perquè jo li vaig dir a Amèlia, dic, ets la troballa de la festa, saps? I me diu, no, no, la troballa ets tu, perquè quan dic que me'n vaig a Àfrica, ja, tothom diu que guai,
ja,
però després li dius, vols venir? Recullen. I te diuen, no. Ja. I va ser meravellós, efectivament, des de 3 setmanes me'n vaig anar un mes a ensenyar a fer botifarrons enmig de Tanzània.
Per favor, te n'adones això de que res és casualitat, tampoc,
res,
eh?
Res.
I tot el que tu tens aquí formant part de Napata Aguiló, i això és el que deies de ser, sí, sincronicitats, sí, sí, i de serendípies. Ha. Té sentit, de sobte.
Sí.
I què va passar aquell mes? Oh, i com vas tornar? Quina Pat se'n va anar i quina Pat va tornar?
Va tornar una Pat més humil, més conscienciada de que sa vida són moltes petites coses, de que sa felicitat no ve donada per tot allò que tenim. I que hi ha gent que fa molt i que no és famosa. Mm. Això per un actor, per una actriu, a nivell d'ego... jo penso que és molt important. O sigui, a mi, n'Amèlia, em sembla una heroïcitat allò que fa, saps? I se'n parla poc.
Ja.
Saps? Uh-huh. I bé, i va ser un descobriment de tot un món que jo desconeixia. Les referències culturals, que nosaltres estem tan acostumats, no? O sigui, nosaltres constantment creuem referències culturals, no? A nivell lingüístic, a nivell... Veus tele, veus teatre... Uh-huh. Jo me'n recordo un dia que estava i tenien ells els vidres, tenien com un reflexe. I aleshores els ocells venien i se veien i picaven, i tu estaves a un pam del vidre i tenies un ocell que t'estava picant a la cara. I clar, i jo me vaig girar i els hi vaig dir, que graciós, sembles los pájaros de Hitchcock. I tothom me va mirar així, com que dir, què?
Ja... Yeah. Sí, sí.
I clar, i de sobte, aquell dia me'n vaig adonar de que no hi havia cap referent cultural, ni a nivell musical, ni a nivell de cinema. O sigui, a mi me fas dir una pel·li africana de Tanzània, no tinc ni idea.
Per tant, què vos connectava?
Això és molt bona pregunta. Va ser quan vaig començar a observar, no? Jo crec que ens connectava... la diferència. A mi m'atreia molt sa seva forma de vida, a ella els hi atreia molt sa meva forma de vida. Mm-hmm. No? I això és el que te connecta, a fi de comptes. Te n'adones de que són gent que tenen uns sentiments, que tenen unes aspiracions i tal, però que s'entorn on estan ells és ben diferent.
Els botifarrons com varen sortir?
Bueno, uns botifarrons que els fèiem amb piripiri.
Que és piripiri?
El piripiri és el que nosaltres li dèiem es prova de cirereta.
Ah, val,
vale? Ell li diuen piripiri. I clar, i com que botifarrons li costava molt, els hi varen dir boti-boti. I sortiren unes coses...
Uns boti-botis amb piripiri,
sí,
varen boníssims.
Fer, varen fer llomensal, també, que és molt típic de Menorca, i era una cosa senzilla de fer. Tu els ficaves... Has de tenir en compte que ells tenen talls de llum constants, i clar, i aquella càmera de sobte se converteix en una sauna, no? I clar, i aquesta era la intenció, trobar productes que ells poguessin envasar al buit i...
Res, no m'has basta una conversa en Pat Aguiló, perquè som a Tanzània, però jo em volia anar també per Àsia.
Per Àsia,
també. Vinga, ja, ràpid, així, però tu també has fet una bona travessia pel continent asiàtic.
Sí, això va ser un moment vital per jo, molt important. Jo vaig patir un trastorn alimentari, que durant 3 anys i mig vaig estar en tractament amb el Gregorio Marañón, que té una TCA, que és trastorns de conducta alimentària, molt bon. I quan vaig aconseguir treure una mica de força, 3 anys de psiquiatre, de psicòleg, de teràpia en grup i tot, vaig decidir que jo necessitava perdonar-me moltes coses. I aleshores me'n vaig anar 3 mesos a Tailàndia, Laos i Myanmar, que és antigament se li deia Birmània, Myanmar. I allà vaig descobrir grans coses, també, en referència. Era molt graciós, perquè la gent me trobava i te tocaven i te deien... Estàs grassa, tu. Però t'ho deien amb una cara de satisfacció, perquè per ells allò era meravellós, no? I en canvi, per tu, era el pitjor monstre a qui te podies... Jo tenia trastorno per atracón, que és una semblant en la bulímia, i de sobte vaig aprendre a conviure que la teva percepció moltes vegades és molt diferent al dels
fort,
altres.
No? Sí. Allò de que tot és segons es vidre com miram, segons es... Sí, segons com miram les coses, no?
Molt.
Però que difícil és el que tu has dit, ma vida, perdona.
Clar, i me va servir molt per perdonar-me, per conèixer gent que no coneixia, per parlar de mi, per parlar de coses que havien succeït a la meva vida, a les quals no hi entraré perquè no cal, però que m'havien portat en aquest trastorn i en aquesta agressió en el meu cos. I clar, i de sobte poder verbalitzar amb externs, amb gent que no coneixes, amb gent que te trobes. I me va passar, de fet, una sincronicitat, una atleta que jo vaig conèixer, que me va demanar, has estat mai enamorada? Els 10 minuts de conèixer, i jo vaig dir sí, me va passar això, amb això, 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 i jo vaig arribar en aquest tractament per això, perquè jo havia patit uns abusos i tal. I de sobte, quan vàrem marxar, d'escat de 20 minuts, aquella atleta me va dir, te puc fer una abraçada? I jo vaig dir sí. I ella me va abraçar i me va dir a l'oïda, tu saps que el meu germà no m'ha tractat gaire bé. I jo de sobte, se me posa la pell de gallina encara, li vaig dir, tu saps que no és culpa teva? I me va dir, gràcies a tu, ara ho sé. I en aquell moment... Aquells 3 mesos de viatge solitari van prendre sentit.
Guapat.
Sí. Això són sincronicitats, eh?
Sí. I ja veus que lo de la cançó i el viatge i el llibre és una excusa per xerrar, però com es du a llocs meravellosos. Pat Aguiló, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per compartir-ho. Crec que demà mos toca obrir el llibre, però a mi això ja se m'està fent massa curt. Fins demà.
Fins demà.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és coneixement.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Pel febrer, quan canviem flor per fulla, s'admetller, i els blars roig amb nova brulla, de roig torna verd, se'n va ballar el jovent, alegre de saliven, els tambors ja fan sonar,
sa flauta ja se sent, sa flauta ja se sent.
Vinga, Josep Lluís Pol, mos posàvem una motxilla a l'esquena i començàvem a caminar?
Sí, això sempre.
Sempre, no?
Sempre.
T'agrada?
I tant.
Contacte amb la natura?
I tant. Això és un bici que m'han donat de petit a l'escola i ja no l'he mullat.
Jo t'he posat projecte mut perquè una de les darreres vegades que vàrem xerrar te vaig trobar per Eivissa caminant.
Ah, efectivament, sí, sí. Enguany, un dels petits projectes que tenia una vegada jubilat era fer la volta a Eivissa. Mm. Sortir de l'avió amb la motxilla, començar a caminar en el sentit de les busques de rellotge i tornar a entrar dins l'avió amb la motxilla 5 dies després.
5 dies després, i com va anar?
Sí. Molt bé, la veritat. Jo a Eivissa me l'estim molt. Tenc bons amics i amigues d'Eivissa. I és una illa que sempre dic amb un pot de tristor que et sa més destrossada, però amb molta alegria que també és la més autèntica de totes, de totes, però en diferència. Pensa que, per exemple, tenen els balls tradicionals de Ve, els nostres balls tradicionals, que són fantàstics, els anem, però són una importació des de nou. I allà no, allà tenen unes coses magnífiques i molts altres aspectes.
Aquesta cançó de Projecte Mut, de fet, se titula Ball Pagès, que és que t'hipnotitza aquell ball, eh? T'hagués hipnotitzat, eh? Sí. Aquell festejar que sembla entre l'home i la dona, que no sé, és fantàstic.
És una de les altres coses que he de fer, cercar dies ara que hi hagi alguna trobada de balls, a Pous o el que sigui, i anar-hi, perquè realment el que has dit tu és hipnòtic.
És hipnòtic, ho és. En Josep Lluís Pol, vàrem començar la xerrada i a partir d'una cançó, d'una peça, a més, de Nestraus, i avui continuem caminant amb aquest professor de matemàtiques jubilat, que se va especialitzar en química, que dèiem ahir que també has fet estimar molta gent les matemàtiques, perdre por a les matemàtiques, i que se pot, a més, aprendre matemàtiques jugant i mirant al nostre voltant, no?
Sí, 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 és el que dèiem, no? Que les matemàtiques són molt més que fórmules damunt una pissarra. Matemàtiques és mirar rellotge quan saps a on vas i acceleràs pas, sense cap fórmula. Matemàtiques és reconèixer una persona, diu, tu ets fill i estàs fent una comparació geomètrica, però no de ser fàcil, de ser difícil. Estàs fent un estudi antropomètric d'aquella persona en 2 segons. Tenim un capet molt ben amoblat, ja de fàbrica, tots.
Quan vares fer aquesta passejada, aquests 5 dies de caminar per Eivissa, en aquest entorn natural, patrimoni, etcètera, en veies també de matemàtiques?
Sí, i tant, i tant. Mira, un do jo, no? De matemàtiques, per exemple, les Sitges a Mallorca són més o manco, els podríem assimilar a un con. I de Eivissa són mig con. Una Sitja se fa arrebatada sempre una marejada. O sigui que, mira...
I aquí tenim una figura
aquí
geomètrica,
tenim una figura,
no?
geomètrica i diferent ja. de les nostres.
Que bo. I avui m'ho anant de viatge, jo ja t'he posat com a fàcil fer aquesta caminada per a Eivissa, però crec que en tens altres de viatges, encara que dius que no ets molt viatjador. Ets més excursionista, més caminador que viatjador.
Sí, se pot, evidentment, se pot combinar tot. La meva dona està enamorada d'Escòcia, per exemple, i jo també, i ara supos que aviat m'ho anirem precisament a fer camí, que també és una de les aficions que compartim, no?
Què te dona la natura i la muntanya?
No ho sé, no ho sé. A mi sent molt a gust. Jo sempre dic que si m'ho sentíssim més natura, no tindríem el món fet aquesta olla de cargols que el tenim.
I parlant de GRs, és de Còrsega l'has fet o el vols fer?
El tens pendent, sí. El que passa que són 15 dies durets. Per fer tot sol o no, no ho sé. Per aventura una mica en bona companyia.
Tot sol també t'agrada, però...
Tot, sí. Si tot sol és un altre ritme, normalment més ràpid. Te va molt bé per pensar, per generar projectes, però en companyia també és una meravella, la muntanya.
Còrsega és un projecte i crec que n'hi ha d'altres que, a més, estan relacionats amb tot el que adores, que són les matemàtiques, la ciència i les muntanyes, no?
Sí, sí, n'hi ha un que fa uns anyets pots que me balla pel cap, que seria fer recórrer les muntanyes que estiguin lligades en la història de la ciència, no? I en tenim molts. Per començar, no sé si és una excusa, perquè també me fa ganes o no, però la ciència, quan comença desmuntant supersticions. On es fon la ciència, intentam explicar l'univers. I les primeres explicacions de l'univers eren que si Zeus, i que si Gaia, i que si l'Olimp, i tot això. Per tant, pensava que un bon principi de viatge seria el Mont Olimp de Grècia. No?
Per connectar allà amb els déus i amb la mitologia.
Exacte.
Que, perdona, seguim explicant tot en el segle XXI, també, en relació amb aquests grans mites, no?
Sí,
no, no mort,
sí, sí. A més, això també en podríem parlar molt, però en els fons o la base de molt de mites també hi ha observació i ciència.
Sí, sí.
No? Que després els vestim d'una manera, mos quedaven sobrevestits, però és molt fàcil d'adjectar o riure-se'n de segon quines supersticions o mites, i si grates, descobreixes coses.
L'eclipsi de dia 12 d'agost, no sé, jo ho pensava quan el veia, quan ara som capaços de dir exactament el minut exacte en què s'acobrirà, en què baixarà, que tocarà la mar, som capaços de prevenir això, de preveure això, de calcular-ho. Però en aquells altres temps, si veien un eclipse total de sol, jo deia, cremaran la curandera del poble, per si de cas, no?
Sí, sí. De totes maneres, parlant amb astrònoms, amb en Lluc Mas, amb en Pep Marcús, en Àngel, amb en Gaspar, molta gent que en sap molt d'això, tampoc mos hem de fer idea de que aquestes previsions que hem pogut fer minut per minut, segon per segon, pràcticament ara, abans no... quan no hi havia internet no se podria fer res.
Ja
és l'anècdota aquella, bueno, anècdota que recullen el diari en Colón, no sé si te sona,
no.
Que estaven a Jamaica, els tenien ses naus desfetes i havien d'estar molt atents, i els d'allà els cansaren de donar-los el menjar i els van dir, no, bueno, donar pus, i tenien un problema greu. I ell duia a bord ses efemèrides astronòmiques d'en Regiomontanus, clar, parlant de 1500 i poquíssim,
sí, sí.
No recordo l'any. I els va dir, doncs, Déu s'enfadaran i taparan el sol, no sé què. I gràcies a això van dir, ui, això són paraules majors. No, no, aquí teniu menjar, i els van tornar a vestir. Vull dir que...
El control de desinformació.
Sí,
i
hi ha tota una història paral·lela, evidentment.
I que m'ho segueix fascinant, el cel. Ara que xerraves amb Pep Marcús, que l'hem tingut molt de temps de col·laborador, i la seva secció era mirar-me el cel. Vull dir, mirar el cel és que m'ho fascina.
És un gran divulgador, sí, sí, i el cel és fascinant, efectivament.
I res, uns segons, perquè érem a l'Olimp, però crec que hi ha alguna altra zona que podries anar.
Sí, sí, sí. Per exemple, hi ha coses que són increïbles. És a dir, en Albert Michelson, a Amèrica, a la serralada de Sant Gabriel de Califòrnia, va fer, això ho recordarem molts de quan ho estudiàvem, l'experiment de Michelson, dèiem en aquell temps, entre el Mont Wilson i el Mont de Sant Antonio,
sí,
que només estan a 35 quilòmetres de distància,
sí,
mitjançant unes rodes dentades, un pols de llum i un mirall, va aconseguir quantificar la velocitat de la llum amb una precisió de més del 99% d'encert. Estan parlant de 300.000 quilòmetres per segon.
Ja.
I tu dius, i com dimonis en aquell temps s'ho va fer per trobar això? I sí, sí, ho va fer, no? Seria endur una muntanya no travessant mai l'Atlàntic. Però si qualque diu altra vegada, lo millor seria una bona excusa per anar-hi. Tampoc són muntanyes. Bé, el Wilson no arriba a 2.000 i Sant Antonio ja és un 3.000. Però, bueno, són assequibles.
Però series allà.
Sí, sí,
I ho connectes amb l'aprenentatge de les matemàtiques i amb l'abans de la ciència. I d'això també avança, ja han passat els 10 minutets. Així que demà el que farem és obrir un llibre, si t'apareix.
Fantàstic.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Aquí tenim a Vivaldi, el gran mestre Vivaldi, posant bandes sonores l'estiu. Vaya potència d'estiu posa a Vivaldi amb aquesta composició. Nati Sánchez, com estàs?
Hola, bon dia.
Això, te fa ganes, no sé, aixecar-te, posar-te a córrer per un camp de blat, no sé, no? Un poquet aquest Vivaldi. Nosaltres l'hem escollit per anar a viatge amb la Nati Sánchez, que la vareu començar a conèixer ahir, si no, recuperau la xerrada en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, que és professora d'Història, d'Art, de Literatura, és màster en Egiptologia i també és impulsora de l'Acadèmia Idearte, que ja mos ho deia, no és un lloc físic, és un lloc de trobar-se entre Palma, Barcelona, Madrid, en seus físiques, però també online, on transmetre la seva passió per l'art, la història, la cultura i la bellesa, que així varen començar xerrant. Crec que és viatge que mos proposaràs, un de tants que has dit que mos vares dir que no havies fet com a 50. Potser li aniria bé aquesta banda sonora, no?
Sí.
De Vivaldi.
Sí.
O mos dus de viatge?
Pues podemos ir de viaje al Antiguo Egipto, podemos ir de viaje a la Grecia clásica, a la Florencia de los Medici, a la Roma de los Césares, al Turín, donde está uno de los mejores museos del mundo. A veces la ciudad no es tanto relevante por el viaje, que tal, tiene cosas maravillosas, sino por un punto que hay en esa ciudad que vale la pena.
¿Y quién es aquel museo de Turín?
El Museo Egipcio de Turín es la segunda colección más importante del mundo. De...
¿Y es a Turín?
Es a Turín.
Muy bien. ¿Y de qué te parece si nos comienzas a explicar este primer viaje a Florencia? Ah, ya que te he posado aquí a Vivaldi veneciano, pero ve.
Pues mira, el primer viaje a Florencia fue una sorpresa que me hizo mi marido, que no me dijo dónde íbamos. Me hizo creer que nos íbamos de acampada y cuando fuimos aquí a Porto Pia a tomar un café antes de salir en la carretera y me puso los billetes delante y yo, ¿qué? Y cruzamos con el coche y fuimos, hicimos Barcelona-Florencia en coche. Me acuerdo el momento en que pasamos los Alpes, en que pasamos de Francia a Italia. Y empecé a imaginarme a Aníbal ya cruzando con los elefantes y a César. Fue súper emocionante. Llegamos a Florencia. Fue muy especial porque es una ciudad que yo llevaba como 10 años estudiando sí. con libros. Y me pasó una cosa súper bonita, que es que de repente estaba en medio de una callejuela y de repente me orienté. O sea, todo lo que había estudiado en mi cabeza se ordenó. Y era como si me movía por la ciudad como si fuese mía.
Fantàstic, no?
Fue muy mágico.
Que bo, que bo. Escoltau el capítol d'ahir, perquè que bo que te'n recordis d'aquests moments com a tan especials que connecten amb una, no? En tot el que ha après, en tot el que ha viscut. I de cop estàs allà enmig.
Exacto. O sea, nosotros tenemos, somos seres con una mente maravillosa que podemos llegar a los sitios con los libros y con la imaginación. Y cuando eso se añade la experiencia, el estar ahí después de que tú has absorbido ese conocimiento antes, de repente es que todo cobra una intensidad muy, muy fuerte, ¿no? No es lo mismo que llegar a otro sitio que no has ido nunca y no sabes dónde estás, ja. Ni lo que ves, ni...
I quan vas darrere aquesta bellesa clàssica, que a vegades està recarregada, no? Te pot passar allò que li diuen que li va passar a Stendhal, no? Aquell síndrome de Stendhal. Mira, ja, fins aquí, que m'estic tornant boig de veure tanta meravella. Això pot passar, això passa, això...
Sí? Passa molt.
Sí? Sí?
Passa molt. És un emborracharse. Quan uno ja està borracho i ja sobresale el líquido por todo, ja hay que parar.
Clar, com recomanes absorbir tota aquesta bellesa, tot aquest coneixement?
Yo recomiendo elegir 2-3 cosas y saborearlas. Saborearlas, estar allí, estar delante. Para una obra de arte, si tú no pasas un tiempo coqueteando con ella, mirándola de derecho, del revés, de reojo, haciéndole una caída de ojos, un guiño, no llegas a intimar. No llegas a realmente establecer una conexión. Entonces es mejor 2-3 sitios en un viaje de 2 días, 3 días. Pues 2-3 sitios elegidos previamente, saborearlos y luego acompañarlo de la vida de la ciudad, del comer, del pasear, del ver a la gente y crear una experiencia que se logre atesorar. Porque esto es como cocinar un puchero, ¿no? O sea,
ha de fer chup-chup.
Ha de fer chup-chup.
Y ya tornarán.
Ja tornarem.
Si mos ha agradat, ja tornarem, no?
He ido 8 veces a Florencia y 9 a Egipto.
Veus? I Egipte és el teu gran altre lloc en el món, m'apareix, no?
Sí.
T'ha passat de tot, a tu, Egipte. Algun...
No te l'imagina.
Hi ha algun lloc que diguis si na Nati Sánchez s'ha perd a Egipte, la trobaríem a...?
Luxor. A Luxor, el Valle de las Nobles, por ahí, por la orilla occidental de Luxor. Creo que es un lugar bonito para perderse y no acabar nunca.
I no acabar mai, no?
Mai.
Bé, jo és que no m'ho puc ni imaginar. Però què té Egipte que mos atreu tant? Què passa amb Egipte? Amb aquest antic Egipte, sobretot.
Yo creo que, por un lado, es la fascinación de una cultura que supo sobrevivir 3.000 años. Nosotros somos hijos de la Revolución Francesa, básicamente, ¿no? Vivimos una sociedad del cambio, del cambio, del cambio, del cambio. Y Egipto es la constancia, la permanencia, la eternidad, la resistencia. Yo creo que en eso hay algo fascinante, aparte del enigma de esos templos, de esas construcciones que sobrepasan nuestro concepto tecnológico de la época.
Yeah.
Hay mucho misterio en ese planteamiento de vida que ellos hicieron y en ese rastro que han dejado, que estamos viendo los huesos de lo que fue. Aparte también de que cuando uno se vuelve egiptólogo, o sea, estamos los egiptólogos...
Has dicho egiptólogo, no egiptólogo, egiptólogo me agrada.
Los egiptólogos son los que, pues eso, estudiamos en la universidad. Y los egiptólogos son los apasionados de Egipto. Y es que Egipto es como un puzzle que cuando tú empiezas a aprender te genera un enganche, si quieres, de poder poner todas las casillas en su sitio, conocer todos los periodos, los reyes, las épocas. O incluso animarse a aprender jeroglíficos, que también...
Eso perquè tu tens una alumnes que sí. estàs ensenyant jeroglífics, no? És complicat d'aprendre?
No, para nada.
No.
Ya el esfuerzo difícil lo hicieron los grandes egiptólogos.
O sigui, els primers de tots que varen haver d'entendre com es volien dir, no?
Sí, nosotros ya lo tenemos muy fácil, de verdad. Yo animo a la gente, pues es una cosa casi que te diría una buena gimnasia mental, sí. No conmigo, sino... Hay muchos cursos online o en la misma Universidad Autónoma pueden acceder a cursos online muy buenos con los mejores profesores de España. Y es una cosa que te fascina, por lo menos, obviamente, no entrar en grandes problemas gramaticales, pero sí que familiarizarse con las inscripciones, con los cartuchos, los nombres de los reyes. Eso en 2 meses, 3 meses, ya te familiarizas.
¿Era esa seva manera de escribir o era una manera de escribir más de los egipcios?
Los egipcios antiguos...
Sí, que hablamos de 3.000 años antes de Cristo.
Para atrás. Uh-huh. O sea, una cosa es la lengua egipcia y otra cosa es los sistemas de escritura. Entonces ellos tenían una lengua y un sistema de escritura, que es el jeroglífico, que era para los monumentos, para la piedra sobre todo, pero bueno, también hay un jeroglífico cursivo. Luego el hierático, que era un poquito el de corrido. Y luego ya hacia la época baja, va a aparecer otro que se llama el demótico popular, que es súper difícil. En España hay 2 o 3 especialistas. Ese sí que es difícil. Porque imagínate que ahora dentro de 1.000 años cada uno de los que estudian tengan que estudiar nuestra letra, ¿no? Nuestra caligrafía. Súper difícil. Pero ese ya un poquito es al final del periodo. Los 2 grandes sistemas, jeroglífico y hierático. El hierático es un poquito más difícil, el jeroglífico es muy divertido.
Molt bé. Idò, mira, així xerrant ja mos ha passat el temps, Nati. Així que seguirem xerrant d'Egipte, estic segura, i de Florència i de la bellesa de ses coses, però ja haurà de ser... mirant un llibre, val?
Molt bé.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és memòria.
Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Donald Miranda, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Cuántas vegades t'han dit salta, Donald, salta? ¿O cuántas vegades a la teva vida?
Miles, miles.
¿Y cuántas ho has dit tú?
¿Cuántas? ¿Ho has dit jo?
Tú, clar, a les persones i a els esportistes aquí. Entrenes,
más.
Venga, salta, salta.
Más, que hablo mucho, luego...
I quan un salta, perquè parlem amb en Donald Miranda, que ha estat esportista d'elit de salt, que és entrenador, que és director tècnic del programa de tecnificació de salt a la Federació Balear de Natació, que ho has estat també a la Federació Espanyola, i ara estàs també dins la coordinació dels programes de tecnificació de la Fundació per l'Esport Balear. Quan comences a ensenyar a saltar, perquè ensenyes a un altre, per on se comença allò de perdre la por, lo primer de tot, i després ja anireu fent? O que...
Sí. Empezamos normalmente en seco, si así se puede decir, sí. Es decir, con colchonetas,
sí.
Y la herramienta básica que tenemos nosotros es la cama elástica, porque sí que ahí los chicos empiezan a saltar, pero digamos que la recepción es muy, muy tranquila, porque uh-huh. es muy blanda, y no hay agua aún, así uh-huh. que podemos ir aprendiendo poco a poco, y como siempre todo, ¿no? Poco a poco,
vale.
Pero se va queriendo mucha experiencia y mucha confianza, como tú dices, uh-huh. de saltar, de estar en el aire, porque el aire no es un entorno, un espacio en el que estamos acostumbrados
no.
a estar, ¿no? De hecho, normalmente se dice, quédate con los pies en el suelo, ¿no? Que es justo sí. como decir, no flipes mucho, ¿no? Y para nosotros al revés, se dice, salta, ¿no? Que todo el contrario. Como decir, lánzate, ¿no?
Exacte.
También lánzate. Entonces,
exacte,
pues,
exacte.
Se le enseña un poquito así poco a poco uh-huh. a los chavalines. Sí.
En Donald Miranda, que és de Turín, que fa 21 anys que vius aquí, a Mallorca, per tant, ja podem dir que no la meitat de la teva vida, però pràcticament, eh?
Sí.
Pràcticament. I te volen seguir coneixent millor amb un viatge. Series capaç de tots els que has fet, que deuen ser moltíssims, no? També per, des del punt de vista professional, has estat a les Olimpiades, has estat europeus, has estat mundials, vull dir, has estat competint a molt alt nivell i també després com a entrenador. Ha estat complicat triar un viatge, quin mos proposes?
Sí, bueno, he elegido un viaje de deporte, una competición, aunque he estado pensando en otros viajes, evidentemente, de placer, de turismo, de visitar y tal, pero así que en el 97, el viaje aquí en España, en Sevilla, en el uh-huh. Campeonato de Europa que se organizó ahí, que fue además espectacular por el entorno, la situación, la ciudad preciosa, eso sí, un calor que, bueno, como hoy, estos días, 40 grados,
sí, claro.
Piscina descubierta,
sí.
Pero sí que fue realmente cerrar toda una etapa de que yo venía de una lesión, venía de haber tenido una situación un poco complicada que te supone ponerte un poco en juego, empezar a pensar si realmente vale la pena seguir, puedes recuperar tu nivel, tu ilusión también, ¿no? Esa palabra, la ilusión, que yeah. al final es lo que te mueve, ¿no? Es un poco la dimensión del futuro, de la esperanza, ¿no? Y sin ilusión ahí ya se te complica. Y llegué, empecé el año en el 97, empecé muy bien y todo lo que no me había salido, no me había viniendo saliendo durante los últimos años. Desde el 94 que me lesioné, eran pasado ya 3 años, el 97 de repente salió todo. Salió todo, viajé a España con mucha ilusión, fuimos al europeo y quedé cuarto en competición individual, en trampolín de 1 metro y quedamos terceros en el sincronizado y fue como alegría, felicidad, completamente.
Totalmente, ¿no?
Totalmente. Y recuerdo una anécdota muy buena que estaba volviendo al hotel y me crucé con Julia Cruz, que era la capitana del equipo español de saltos, que fue olímpica, una de las mejores saltadoras de uh-huh. España que tuvimos, uh-huh. nos cruzamos y éramos muy amigos desde hace años y ella se felicitó conmigo, estaba muy contenta y me dijo disfruta. Y se me quedó esa palabra uh-huh. de él, disfruta ese. Y de ahí entendí también, y es una cosa que reconozco mucho a los españoles, que me encanta, esa capacidad, ¿no?
Bueno, los italianos también.
Sí, pero bueno, ya hablaremos si quieres.
Yo creo me que gusta mucho, son bastante germans.
Sí,
¿no?
Pero me gusta mucho. Yeah. Sí, no, es muy parecido, pero sí, sí que esa capacidad de disfrutar en el sentido de eso, no lo sé explicar diferente, de disfrutar, de quedarte con la sensació, vivir-la i disfrutar-la, no?
Ja, però no deu ser fàcil trobar aquesta sensació quan estàs a un esport d'alt nivell com aquest, amb l'exigència, amb que una dècima pot suposar estar en el pòdium o no seria, o estar desclassificat. No ha de ser senzill trobar aquest disfrutar.
No, por eso cogía mucho sentido y tenía mucho sentido ese disfruta, porque es realmente, te das cuenta de que son momentos. Y entonces tienes que saber reconocer los momentos. Y ella, cuando me dijo disfruta, me abrió un poco los ojos, como porque ella además es más mayor que yo, Julia, de unos años. Y entonces, desde su experiencia también, ya, de haber pasado por momentos así también, es decir, disfruta porque son momentos. Y entonces tienes que saber reconocerlo y tienes que... Porque si no, siempre estás... ¿no? Peleando detrás. De hecho, escuché hace poco una entrevista de hace un tiempo de Esperanza Cladera, nuestra deportista del centro, además, de atletismo, que hablaba de una época que tuvo lesiones y tal, y que se exigía, ella decía, me estaba exigiendo demasiado, estaba siendo injusta conmigo, porque si no se convierte en una lucha perenne de conseguir querer más. Entonces, cuando estás bien, tienes que disfrutar.
I tu mos deies a l'entrevista que vàrem emetre el trosset d'ahir, que quan és petit tornaves de la piscina, damunt la bicicleta, que senties un poc que podies en tot, no? Aquella sensació de felicitat. Quan te puges per primera vegada a un trampolí i dius, buah, jo d'aquí no me treuen? Te'n recordes d'aquest moment?
Era molt petit.
Però te'n recordes?
Sí, tenia 2 anys, perquè el meu pare era saltador també . Així va començar tot.
Sí, que ja ho dius a la sang, pràcticament. Per tant, zero por, m'imagino.
Bueno, yo era médica de pequeño. Bueno, no, hasta los 10 años, no. Luego tuve una época con que creces un poco.
Y ets conscient de lo que te pot passar, no?
Exacte. Y ahí tuve una época un poco de estaba un poquito más...
Sí.
Entonces me daba un poco, efectivamente, Pero bueno, luego con el día a día se va superando.
Val, i dius que ton pare també saltava.
Sí.
I en els esportistes d'elit, no sé fins a quin punt sa família també és important, el suport de sa família.
Total.
I durant tot el desenvolupament de sa vostra carrera.
Total. Sí. La família és la gente que te está más cerca y que te puede ayudar en los momentos difíciles es fundamental. Tener, de hecho, a veces lo decimos que uno de los talentos mejores que pueda tener un chaval son sus padres, porque al final detrás de, ¿no?, del chaval que tenemos en piscina sabemos que siempre hay una familia, obviamente, detrás. Yo digo sus padres, pero puede ser, al final es el vínculo de quien te quiere, ¿no? Sí, puede ser un tío o quien sea que haya crecido el chaval que tienes tú en piscina, ¿no? Y desde luego que también la seguridad, la confianza, la tranquilidad que pueda tener el chico también se le transmite de tener un entorno, ¿no? Un entorno familiar.
Por cierto, ¿algún viaje familiar de que que hagin quedat també a la memòria i a la retina, o no?
Sí. Hay uno muy, muy bueno que, bueno, tenía, yo creo que 10 años por ahí y no teníamos, la verdad que no teníamos mucho dinero, muchos recursos económicos, y entonces pues mi padre nos quería llevar a mi hermano nos quería llevar a la playa, a la costa italiana, a hacer un poco de mar, y fuimos con una tienda de esta de mi padre, que era, no sé si era tienda de cuando iba a militar o algo así de muy antigua, una tienda de esta de Rambo, ¿no? ¿Sabes? Sí. Tardamos 6 horas en montarla.
Exacto, que tardes 6 horas, sí. Ara fan així, pop, i se
monta tot a sobre, ¿no? Exacto, ara en fer una canaleta alrededor para el desagüe. Una cosa increíble.
Fantástico.
Y hicimos este viaje y estuvimos 3 días y pasamos 2 noches, de un viernes a un domingo, en la costa italiana, cerca de Génova. Y fue increíble porque llegamos por la noche y por la noche, menos mal que montamos la tienda bien, porque hubo ahí un huracán, una cosa increíble, una lluvia espectacular. Y por la mañana nos levantamos y, claro, y al abrir la tienda salimos yo y mi hermano y veíamos que muchas tiendas habían volado.
Sí.
Y la nuestra estaba ahí, era como... Hemos sido unos campeones aquí, tenemos una tienda indestructible.
Exacto, la familia Miranda, podio.
La familia Miranda ahí, podio.
De plantar tienda.
Efectivamente.
Molt bé, i de Donald Miranda, ja hem anat de viatge, ja hem triat una cançó, i demà hem d'anar al cine, així que ves pensant en una pel·li, val?
Vale.
Així que salta en espiral, salta en treballant, la mà, salta en espiral, salta en treballant, que la mà està esperant.
Gràcies per dur-nos de viatge a Catillodrà, Donald Miranda, Josep Lluís Pol, Pat Aguiló, Nati Sánchez, per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica presentada a trossets en què vos acompanyam, oients, aquest mes d'agost. Demà tornarem a les 10 del vespre, però recordeu que ens podeu escoltar també a l'aplicació i recuperar els programes que vulgueu a tot IB3. De superfície fons, només n'hi ha una i l'hem de cuidar. La mà sencera cada oceà, si no tant de plàstic ho destruirà, de bo cap en altres això ho tirarà.